avui és el nostre programa Coneix Món, ens endinsarem en el fascinant país que és l'Índia. Analitzarem diferents àmbits com l'organització social, el clima, la música, les festivitats. Qui ens parlarà d'aquests temes seran la Raquel Nebra, la Ena Moreno, la Cristina Gurinya, la Neus Marinyà, la Lara Figuerola i la Maria Lozada. Comencem doncs el programa d'avui. L'organització social. Bon dia, Emma.
Bon dia. El sistema social que ha donat identitat al poble indi ha estat, des del 1500 abans de Crist aproximadament, el sistema de castes. El seu objectiu era mantenir l'harmonia a la societat i amb el temps es va convertir en el suport de la seva civilització, preservant la cohesió entre la població. Dins del sistema, cada persona coneixia el seu lloc a la societat, així com el comportament que havia d'adoptar, la relació que havia d'establir amb la gent del seu entorn, les aspiracions que podia assolir i el lloc de treball que podia aconseguir. Pel que fa al seu origen històric, no hi ha una teoria universalment acceptada sobre els seus inicis. Tanmateix, ens hi podem aproximar estudiant els primers habitants del país, els dràvides. A l'inici del domini pels nous invasors, els aris, es va permetre el mestissatge, però més tard es va prohibir la barreja entre els rígids grups socials que eren i són les castes. En la tradicional societat índia, formada per sacerdots, guerrers, agricultors i pastors, van passar a tenir el control els sacerdots, que van imposar el codi de Manu, que prohibia la descendència entre individus de diferents castes. Les principals castes eren quatre: els brahmans o sacerdots, els xàtries o guerrers, els vaisies, bàsicament comerciants, les tres castes formades per població pertanyent al grup dels aris, i els sudres, camperols, caçadors i pescadors semiesclaus, descendents dels pobles vençuts que havien de servir les altres castes. Finalment hi havia els grups marginals, els intocables o sense casta. Des dels seus inicis, el sistema va tenir defensors i detractors. La religió hindú sempre hi va estar a favor, mentre que la religió budista s'hi va oposar frontalment, i això ha tingut diferents conseqüències en les comunitats amb més incidència de la mencionada religió. Algunes personalitats van defensar l'entrada del sense casta a la societat, com per exemple Mahatma Gandhi. El sistema de castes, que continua existint avui en dia, en general s'ha flexibilitzat en els ambients urbans. El sistema continua tenint un paper important en la política índia, ja que el govern no ha rebutjat el sistema, tot i que la Constitució de la Índia prohibeix la discriminació del sense casta. El sistema de castes, per tant, actual i mil·lenari sistema d'organització social de la Índia, ha experimentat una certa flexibilització en un intent d'adaptar-se a la nova situació mundial, ja que la Índia està vivint una expansió i intenta incloure's en el que actualment coneixem com a món global.
Moltíssimes gràcies. Ara passarem a l'àmbit del clima. Tenim aquí la Raquel Nebra. Bon dia, Raquel.
Bon dia. Geogràficament, el subcontinent indi es troba en una zona càlida i gaudeix d'un clima tropical. Això fa que en aquesta zona no es donin les quatre estacions típiques de la zona temperada, ja que l'oscil·lació tèrmica és escassa. En aquesta zona es distingeixen dues estacions, la seca i l'humida. El clima d'Índia varia àmpliament, ja que és un país molt gran amb una gran diversitat climàtica. La seva situació geogràfica i la seva extensió li permeten tenir zones tropicals i subtropicals, zones temperades i zones alpines, ja que per una banda l'oceà Índic i la presència de l'Himàlaia influeixen molt en la configuració del mapa climàtic del país, i per una altra, els ciclons tropicals i altres tipus de tempestes poden portar grans quantitats inusuals de precipitacions en determinats moments de l'any. D'aquesta manera, a l'Índia és possible trobar climes freds d'alta muntanya amb neu i glacials a pocs quilòmetres dels seus climes més calorosos. El clima de la Índia ve, en general, determinat pels monsons. L'Elena Moreno aprofunditzarà sobre els monsons.
El vent monsònic és un vent estacional que es produeix en el desplaçament del cinturó equatorial. En l'estació dels monsons és quan el vent és ciclònic i ve acompanyat per grans pluges, especialment les pluges que estan associades amb el vent. El monsó, al sud-oest, comença al juny, al nord-oest a l'octubre. Els monsons són provocats degut que la terra s'escalfa i es refreda més ràpidament que l'aigua. Com que a l'estiu la terra arriba a una temperatura més elevada que l'oceà, l'aire que es troba a sobre de la terra comença a pujar, provocant una àrea de baixa pressió. La dinàmica dels vents fa que aquests bufin des de les àrees d'alta pressió fins a les baixes. En conseqüència, un vent bufa des de l'oceà de manera pràcticament constant. L'aire humit, en la seva dinàmica d'enlairar-se i refredar-se, provoca la pluja. A l'hivern es dona el cas invers. Terra es refreda més ràpidament que l'oceà. L'aire que es troba a sobre de l'oceà s'eleva causant una àrea baixa de pressió i el vent bufa ara cap a l'oceà. Si bé, com la diferència de temperatura és menor que durant l'estiu, el vent no és tan constant.
Ara passarem al tema de la música. Iniciarà el tema la Cristina Gurinya.
Avui, la Neus i jo, nosaltres parlarem de la fascinant música d'aquest enorme país, i concretament del Bollywood. L'Índia, un dels països més grans del món, és també un estat amb una varietat musical impressionant, en el qual hi podem trobar des de música clàssica popular fins a música folklòrica, com ara bauls, bhangra, darinya, lavandi, entre altres. Però sobretot ens agradaria destacar un aspecte únic en aquest àmbit, el Bollywood. Una de les produccions cinematogràfiques més conegudes del món. Aquesta indústria cinematogràfica representa la cinquena essència del cinema popular. És més, Bombay és la primera capital cinematogràfica del món. Avui en dia es fan més de 400 pel·lícules a l'any. Curiosament, aquest nom prové de la combinació entre Bombay i Hollywood, fent referència a la importància d'aquesta indústria. Les pel·lícules de Bollywood són realment un espectacle total, degut a la barreja dels espectacles indis en influències més occidentals, de manera que ens trobem amb realitzacions que tenen una durada de 3 a 5 hores.
La característica més representativa d'aquestes pel·lícules són les seves escenes musicals. En cada pel·lícula s'inclouen cants i danses típiques del país, barrejades amb curioses coreografies del pop occidental. Aquestes escenes apareixen sempre doblades. Aquest cinema tracta tot tipus de gèneres cinematogràfics: comèdia, melodrama, drama històric o polític. No obstant, el tema principal és l'amor. A més, és un cinema molt influït per la mitologia hindú, l'erotisme religiós, el teatre sanskrit, les danses tradicionals, etc. Podríem estar hores i hores parlant sobre el Bollywood, i com ja hem dit, és una indústria cinematogràfica de gran reconeixement, en la qual la música té una importància capital, però també la dansa, que l'acompanya en les diverses pel·lícules que es produeixen. És un cinema espectacular i únic, que realment val la pena conèixer i veure.
Moltes gràcies. Conclurem el nostre programa amb les festivitats de l'Índia. Hola, Maria.
Hola, bon dia. Jo parlaré sobre les festivitats. Les festivitats i les celebracions són un element indispensable en la cultura hindú, que podem trobar quan viatgem a l'Índia. Com es reflexa la cultura en les celebracions? Quins dies són els més festius? Per quin motiu ho celebrem? Perquè sabem, l'Índia compta amb una gran quantitat de celebracions, la major part d'elles espectaculars i extremadament recomanades per al turisme. Les festivitats són una forma d'expressió de la cultura hindú. Comencem amb el Festival del Dia de la República, que no és una celebració religiosa, sinó ben al contrari, és una celebració laica. Aquesta festa d'inauguració se celebra a la capital, Delhi, durant el mes de gener. Tot i ser una celebració laica i a favor de la República, hi trobem elements religiosos com la processó i monàrquics, com l'exposició del Principat. Dins de la mateixa festa trobem mostres de la cultura hindú a partir dels elefants, que representen la majestuositat d'aquesta, i el desplegament militar com a símbol de grandesa de la pàtria. Si ens desplacem cap al nord de la Índia, ens sorprendrem amb el Festival de Holi, una de les celebracions més excepcionals de la cultura hindú. Representa el tancament de l'hivern i l'inici de la nova estació. Consisteix en esquitxar amb aigua de colors i pols vermelles sobre tantes persones com sigui possible. Aquests dos elements són els que representen l'arribada de la primavera, caracteritzada per l'efervescència i la lluminositat d'aquesta estació. Però no és necessari desplaçar-se cap a un lloc concret per a viure una celebració hindú. La més important, a la que els indis anomenen Diwali, o també anomenat Festival de les Llums, es celebra arreu de la Índia durant la quinzena obscura del mes de Kartika, és a dir, el 21 d'octubre al 18 de novembre. Diwali és la celebració de la independència hindú. Se celebra amb molt d'entusiasme a cada racó de la Índia, ja que és el festival més important de la seva cultura. Representa la derrota del mal contra el bé. És per això que posen llums arreu per simbolitzar aquesta victòria, la llum sobre les tenebres. Quan la nit envolta els carrers de la Índia, les llums són enceses i comença oficialment la celebració del gran dia de la independència.
Com hem vist, la celebració d'actes festius a l'Índia va essencialment lligada amb el culte i l'adoració a divinitats de la cultura hindú. En són una prova les nombroses festivitats que poden trobar els intrèpids viatgers que recorren les seves ciutats a qualsevol època de l'any. A l'hivern podem trobar, entre altres, el Festival de Benesbar, dedicat a la deïtat hindú Shiva i conegut pel seu ampli programa musical i d'arts escèniques i l'entrega d'ofrenes. Al juny, acomiadant la primavera i donant la benvinguda a l'estiu, són moltes les oportunitats que ens ofereix l'Índia per posar-nos en contacte amb els seus costums i les seves creences. L'esdeveniment més sorprenent de la temporada és el Festival d'Estiu, una gran successió d'esdeveniments a diverses ciutats. Shimla és una d'elles i reuneix en aquestes dates mostres de tot tipus de fotografies, torneigs esportius i fires. El calendari hindú es guia per la lluna, per tant, la lluna plena de juny no passa inadvertida i és motiu de grans celebracions. El monestir de Gantal acull un espectacle que arrossega un gran nombre de visitants amb ell. Aquest és només un petit recull de les moltes festivitats obligades per qualsevol foraster i que no el deixaran indiferent.
Això és tot. Moltes gràcies per la seva atenció. Ens veiem aviat.